Hi ha una quantitat de diputats molt més gran ara al Congrés que han estat defensant el dret a decidir, això s'ha de posar en valor, i després que la meva pròpia organització, que és Anticapitalistes, la defensa de l'autodeterminació del referèndum ha estat ferma i ha estat arreu de l'Estat, ha estat constant i ha estat valent. Llavors, jo crec que això és important, que a vegades sovint entrem només en la polarització i això tampoc no és sa. Sobre el moment en què vivim, jo crec que és d'agrair que es muntin aquests debats sobre l'esquerra, des de l'esquerra sobiranista, sobre el referèndum, perquè per trencar aquesta polaritat, no? Perquè tenim diversitat i tenim diversitat de posicions i dubtes, i jo en tinc uns quants sobre aquest procés. Els dubtes que tinc tenen a veure, com us podeu imaginar, amb el PDeCAT, no? I el paper que ha anat fent al llarg dels darrers anys. És lògic que tinguin dubtes, perquè hi ha hagut molts moments en què s'ha tirat enrere en certes passes. De fet, la pròpia convocatòria de referèndum és una autoesmena al full de ruta que marcava el PDeCAT moltes vegades. Però també s'ha de dir que no s'havia vist mai el PDeCAT tan dèbil i tampoc tan punqui respecte a trencar amb el règim del 78. Per tant, també s'ha de posar en valor. És preocupant de vegades, l'altre dia el Puigdemont deia que la democràcia a Catalunya és exemplar. Jo no puc deixar de dir que recordem que el multireferèndum, segurament moltes de les que esteu aquí vau participar, ens van enviar els Mossos a treure les urnes. Llavors, dubtes, molts. Ara, certeses sobre que cal participar, també, tots. És cert que hi ha una altra distribució a l'Estat a nivell de forces polítiques? És cert. Cal esperar a això? No, jo crec que s'ha d'anar combinant tant la fraternitat per una banda, treballant amb aquesta banda, com la unilateralitat quan es dona l'oportunitat. Llavors, ara mateix és veritat que l'1 d'octubre té un potencial de ruptura potent amb el règim del 78, comentava el company, però també és cert que el que no es pot fer és el que deia la presidenta de l'AMI, no? Vaig llegir un tuit del Pau Llom que deia que el que havíem de fer era somriure, quedar-nos a casa i confiar. Amb això no farem res. No? Llavors, hem de treballar cap a l'1 d'octubre, hem de participar a l'1 d'octubre, evidentment. Podem participar per votar que no, tinc companys de Catalunya en Comú que defensen que volen anar a participar perquè són federalistes i volen que els comptin el vot. Hi ha companys que defensen que és un element de radicalitat democràtica. L'altre dia una amiga deia que l'havia criat una dona que va néixer el 1900, ha passat dues guerres mundials, una guerra civil, i ara li diran que no pot votar. Doncs, evidentment, com a element de radicalitat democràtica, també és un valor. En el meu cas, per exemple, jo soc independentista i és evident que votaré que sí per aquests motius, però també perquè la independència em sembla una solució o una opció. Però no només, jo crec que sobretot es tracta de trencar amb el règim del 78, com comentava el company. Però sense oblidar que el règim del 78 no és una cosa aïllada de l'Estat espanyol, que la dreta catalana també té molts lligams amb el poder econòmic i que si hem de trencar amb aquest règim és perquè volem construir un país diferent. En aquest sentit, hauria estat ideal que el procés constituent es pogués fer abans i després es fes el referèndum, perquè s'hauria eixamplat la base de gent que hauria decidit que el país que es proposa és el país que vol. No ha estat així, llavors no passa res, però el que sí que hem de garantir, jo crec que això és feina de totes les que estem aquí, és que el que vingui després de l'1 d'octubre, que crec que és dels elements més importants, ha de ser amb participació popular i amb mobilització popular i amb autoorganització popular, perquè si no ens tornarem a trobar amb el mateix. Aleshores, jo crec que sobretot és important això, que el procés constituent que s'obri i que el que passi d'ara fins a l'1 d'octubre s'ha de fer amb autoorganització al carrer, que ens hem d'oblidar d'això, per molt que no sé, ens convideu perquè creieu que som bona gent, no? Que no som corruptes, que els que estem a la institució ara o els que han estat abans són polítics honestos, però això no vol dir que nosaltres ens haguem de fer càrrec del que... que la democràcia representativa és dolenta a Espanya, és dolenta a Catalunya, és dolenta a la Unió Europea i que no es pot fer servir l'excusa de la legalitat, ja ho sabem, no? Que el Rajoy va dir l'altre dia allò de lo que no és legal no és democràtic, que és la cosa més absurda del món, però que ens trobem no només amb un xoc de legalitat, ens trobem també amb un xoc de legitimitat. El dimecres la Soraya Sáenz Santa Maria va dir al Congrés que el derecho a autodeterminación no existe. No existe, quan l'estan defensant pel Sàhara ells mateixos. Vull dir que ens trobem amb moltes incongruències, però jo crec que sobretot és important això. Que més enllà de que és evident que hem d'aconseguir que es pugui votar l'1 d'octubre, ens hem de preocupar també de què construïm després, de com ho fem, que sobretot hi ha d'haver la gent implicada. Merci.
Julio Iglesias, ¿eh? Bé, per aportar una altra reflexió, jo crec que no hem de perdre de vista la dimensió i la magnitud del que estem fent i sobretot l'objectiu darrere del que estem fent. I l'objectiu darrere del que estem fent no és poder votar. Poder votar és la
batalla actual. Poder votar és on estem centrats ara. Però això és un mitjà per arribar a un altre lloc.
Jo crec que no hem d'oblidar que en aquest país i en el conjunt de l'Estat es va produir una revolució en les mentalitats de la gent, en la percepció que tenia la gent de què estaven fent les institucions contra ells, no per ells, quan comença la crisi econòmica i financera, que de seguida el que fa és llançar bona part més de la meitat de la població a la cuneta, els deixa a banda, els empobreix, els envia a l'atur, els redueix el sou, els tracta a les places i als carrers com a delinqüents, carrega i envia la policia contra nosaltres, dic, contra ells, contra nosaltres, diguéssim, a tot arreu, i això produeix una revolució en els cervells i a les mentalitats de la gent que comença a veure-li una mica les orelles al llop i comença a veure-li comença a veure que l'emperador Banu, que l'estat espanyol, allò que havia sortit de la transició, aquell marc que fins ara ens havíem esforçat tots o s'havien esforçat ells tant a que tingués una aparença democràtica, en el fons era un estat governat per l'oligarquia, la mateixa oligarquia de sempre, que quan venien maldades i quan es tractava de que o mengen ells o mengem nosaltres, ells ho tenien molt clar, que mengen ells i que nosaltres una mica ens envien a les cunetes com ha fet històricament l'estat espanyol. I ens hem adonat de quina és la composició de poder real dins de l'estat espanyol. I això s'ha adonat la gent aquí i a la resta de l'estat espanyol. I aquesta... Tot aquest camí que vam començar a mobilitzar-nos als carrers, ocupant les places i que vam exterioritzar, vam obrir en els carrers, tot aquest procés de destitució del règim del 78, és a dir, d'impugnació popular, de dir, no ens representeu, no és exactament això, no és aquest tauler de joc el que volem, no són aquestes institucions les que ens defensen, no esteu actuant en representació nostra perquè ens esteu fent més pobres i més esclaus. Això ho vam començar no per poder votar. Poder votar és el mitjà. El que hem d'arribar és a capgirar la situació, a construir un país millor. I un país millor en quins termes? En els termes que proposen i hem posat històricament les classes populars, més drets socials, més democràcia, més sobirania, més capacitat de decidir sobre el nostre futur. Que no ho decideixi tot bancs, exèrcits, esglésies i partits amb més de 1.000 casos de corrupció. Per tant, reprendre i tornar a recuperar el dret a decidir sobre les nostres vides. No només sobre si volem ser independents o no, sinó sobre les nostres vides. Però òbviament, per fer-ho, estem en un marc de sobirania. Un marc que ens permeti decidir sobre això. I va haver la possibilitat, l'aposta de Podemos al conjunt de l'Estat, i va haver la possibilitat el 2016, perquè aquest era el projecte electoral originari de Podemos, de fer un tsunami electoral al conjunt de l'Estat que tombés, que decantés les majories i permetés obrir un procés constituent que desfés la Constitució del 78 i permetés fer allò que a Espanya no s'ha pogut fer mai pacíficament, que és que la gent decideixi com vol que sigui el seu país i no decideixin les elites sota amenaça de l'exèrcit i d'acord amb l'oligarquia per amenaça. Això no s'ha pogut fer mai a l'estat espanyol, perquè la darrera vegada que es va voler fer amb total llibertat i amb una expressió honesta i representativa a les classes populars va ser als anys 30 i va quedar en cop d'estat. La següent vegada que aparentment es feia això, que era la transició del 78, va ser amb l'espasa de Dàmocles de l'exèrcit a sobre, l'amenaça que tornava a la dictadura, amb un cop d'estat orquestrat per el propi estat l'any 81, i per tant amb una por enorme de la població per poder sortir de la llarga nit del franquisme. I per tant es volia intentar ara obrir un procés constituent, bàsicament un moment en què la població decidís com vol que siguin les grans institucions. Això en realitat és molt normal, és bàsic en democràcia. Decidir quin és el terreny de joc, quin és el tauler de joc, quines institucions ens governaran, quins drets tindrà la població, quin marc de convivència establim entre els poders econòmics, els poders i la força de treball. No? Això és una qüestió bàsica que l'estat espanyol s'ha obviat històricament en benefici d'un govern perenne, infinit, etern, de les mateixes oligarquies sempre. Bé, si no és possible electoralment a l'estat espanyol, de moment... Si no ho és, sí que ho és possible allà on hi ha una majoria que per A o per B i per diferents raons té ganes de trencar amb el règim del 78, establir un marc sobirà, obrir un procés constituent, donar la paraula a la gent, construir un país al servei de les seves majories socials d'acord amb les seves necessitats de vida
de vida en el lloc de treball, de vida en el seu municipi, de vida a casa seva, és a dir, amb condicions dignes per viure. Això és possible a Catalunya, hi ha aquesta majoria constituent, ha d'expressar-se a través d'un referèndum l'1 d'octubre, ha de guanyar, ha d'implementar el resultat, ha d'obrir aquest procés constituent i ha de, permeteu-me també que faci la reflexió, ha de ser una llum potent en el cor d'Europa, d'una Europa que, malgrat que va sortir també massivament als carrers, sobretot als anys durs, de fa 5, 6, 7, 8 anys de la crisi, si us hi fixeu, ha acabat replegant-se majoritàriament en partits xenòfobs, amb tancament de fronteres, amb polítiques conservadores, amb pugnes xovinistes i nacionalistes entre estats, i nosaltres, des del sud d'Europa, igual que ho van intentar els grecs, portant la troika, posant la troika contra les cordes, malgrat després el govern seu propi els fallés, igual que els grecs van intentar obrir aquesta escletxa d'oportunitat per les classes populars, de que es podien fer les coses d'una altra manera, de que sí que hi ha alternativa i que ells no manaran sempre, malgrat l'oposició popular, sinó que les classes populars organitzades poden transformar la realitat. Aquesta realitat, aquesta llum, aquesta finestra d'oportunitat, és també la que hem d'obrir amb la República Catalana. Hem de també ser un exemple pel conjunt de pobles del sud d'Europa i del conjunt d'Europa, que no només la solució a la crisi és començar a odiar l'immigrant. Bueno, de fet, que no és la solució a la crisi odiar l'immigrant. Odiar l'immigrant, el del costat, tancar fronteres, fer fora els refugiats, cridar a més autoritarisme. No és aquesta la solució, sinó que hi ha una solució proposada per les classes populars que, organitzades i amb alegria i ballant mambo i el que faci falta, poden arribar a fer la realitat a Catalunya, que és obrir una república per a tothom, amb drets socials, amb drets democràtics, amb drets civils, amb drets polítics, amb diversitat cultural, amb diversitat lingüística, que sigui justament això, un exemple de com organitzats i organitzades les classes populars podem canviar la història, podem capgirar els taulers de joc que ens han posat per perdre nosaltres sempre i podem fer taulers de joc per viure en igualtat i que això serveixi de referent i d'exemple per la resta de pobles d'Europa.